Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Bon dia, amics de la veu de Navàs. Aquest diumenge de tardor tornem amb un altre programa de Ciència a l'abast de tothom. Fa uns dies que parlàvem del nostre municipi de Navàs i de la tramitació i avenç que tenia en el programa d'ordenació urbanística important que s'està fent aquí, el denominat POUM, i avui volem aixecar el vol i veure què hi ha pel món sobre ciutats que fan passos també cap al futur en aquests temes de millorar el poble, en temes de viure sostenible i de ser pobles, ciutats autoproveïdes dintre les seves possibilitats, tant de recursos com d'energia. Per això hem titulat el programa d'avui, d'aquest diumenge, com de ciutat verda a ciutat autosuficient. Els ciutadans cada vegada més demanem viure millor, disposar d'una millor qualitat de vida, si es pot. Però també s'aixequen veus dient que d'alguna manera s'ha de girar full de tant consumisme i de tant malbaratament de recursos i d'energia. S'ha de tendir a viure de manera més natural, més integrada en la zona on estem, on s'està, el que se'n diu més sostenible modernament, i també que les ciutats siguin d'alguna manera força autosuficients, que no depenguin tot de l'exterior. Què passaria a Navàs si cada dematí no entressin molts camions des de gasolina fins a productes de menjar o material de la construcció? Malament rai, no? Tot ha de venir de fora i hauríem de recapacitar si en molts d'aquests aspectes podríem ser més suficients amb el que tenim, amb el que hi ha al nostre entorn més proper. Tots veiem que s'estan fent passos en aquest sentit, molt insuficients i lents encara, però potser en la bona direcció. Si mirem aquí el nostre poble mateix, no fa masses anys que, un exemple, hi havia un abocador que cremava els peus del poble dia i nit, i en canvi ara es recullen les deixalles i es fan molts avenços en el tema de reciclar-ho pràcticament tot, des de la matèria orgànica fins als altres materials. S'ha avançat en un altre aspecte, també en el tractament de les aigües. L'aigua potable és de millor qualitat i més higiènica, i les aigües residuals no van al riu, es depuren correctament. Tímidament es posen plaques solars en algunes teulades, sobretot hauria de ser en els edificis públics, per donar exemple, i després també en els altres. L'energia, doncs, depenem massa de l'energia exterior, de l'electricitat. Podríem parlar també de la biomassa, que de moment encara no es fa gaire res, d'edificis que podria aprofitar-se l'escalfor del terra, la geotèrmica, potser molins de vent. Pensem que entre la llum, la nevera i la calefacció de casa se'ns en va el 50% de l'electricitat. Entre la llum, la nevera i la calefacció. La resta, doncs, la gastem, no sé, amb la televisió, amb la vitroceràmica, amb la rentadora, amb els forns, amb el microones, tots aquests estris que tenim. També creiem que s'està avançant aquí amb la planificació i en la millora del poble i del municipi. Dins el possible, hauria de ser un poble encara més verd que el que tenim ara. Potser manquen zones d'esbarjo i zones verdes, rutes a peu, rutes en bicicleta, espais per oci, etc. També caldria potenciar més el transport públic, que també es fa algun pas en aquest sentit, fos més freqüent, més integrat amb altres, quan anem a Manresa, quan anem a Barcelona, quan anem al Berguedà, etc. Ja que dins aquestes minces possibilitats dels pobles amb pocs recursos es fan passes per avançar cap a la sostenibilitat i l'autosuficiència, què deuen fer els grans? O què fan les grans ciutats? Vegem uns quants exemples que, encara que són llunyans, poden il·lustrar sobre les tendències, les orientacions de futur que alguns han repensat per ciutats capdavanteres, diguem, en aquestes qüestions, encara que ens caiguin molt lluny de nosaltres. Fixeu-vos, als anys 80-90 va ser famosa una ciutat al Brasil, ja dic lluny de nosaltres, una ciutat que es diu Curitiba, que té 2,5 milions d'habitants, res a semblar-se amb la nostra, però ja hem dit que ho faríem només com a model. És al nord del Brasil, es troba situada a 400 quilòmetres de São Paulo i ha sigut una ciutat model per altres del món per les seves innovadores solucions, diguem, sobretot en el plantejament urbanístic. la preocupació pel medi ambient, amb parcs i amb vies verdes, i els equipaments culturals i d'altres que diguem, han omplert la ciutat. Des del govern d'aquesta ciutat es va fomentar una sensació de participar-hi col·lectivament, de fer-ho entre tots, d'una participació pública. És bàsic la participació de la gent. Es va recomanar, diguem, als funcionaris que, per enfrontar els problemes, es parlés amb la gent del carrer, si es podia, quasi bé de casa a casa. Tot això abans de posar-se a dissenyar res del poble, a dissenyar res sobre el paper, podríem dir. L'alcalde, doncs, de Curitiba va tenir un grandíssim èxit amb aquest tema, amb aquests temes, i després ja diem, d'altres ho han seguit. Què es va fer? Com es va planificar la ciutat? Doncs es va planificar amb cinc grans corredors o eixos principals, amb carrils a la vora per autobusos, pensem que és una ciutat molt gran, uns que fossin per trànsit ràpid per entrar i sortir de la ciutat i un altres, doncs, de més lent per l'interior. A dins de la ciutat, totalment peatonal, per tant, sense cotxes. El transport públic predominant sobre el privat. A base d'autobusos express que recorren aquests cinc grans eixos que hem dit, que van radials del centre cap a l'exterior i que conflueixen amb transbordadors que llavors permeten passar, diguem, a una altra línia, o sigui, d'una línia a l'altra, amb el mateix bitllet. L'Ajuntament de la ciutat també ajuda, proporciona arquitectes, tècnics, enginyers i després préstecs perquè la gent es pugui construir la seva pròpia casa. Un estricte ús del sol, sense desaprofitar res d'aquest municipi que diem del Brasil, de Curitiba, fa que hi hagi 50 metres de zona verda per cada habitant. 50 metres quadrats, perdó, de zona verda per cada habitant. A Navàs, en el nucli interior de Navàs, en tenim 7,5 metres quadrats. Per tant, quasi bé 6 vegades menys. Encara que, esclar, si a Navàs comptéssim tota la zona del municipi, que és extens i fins al Cardener, en tindríem potser més que ells.
But I'm
Estem parlant de la ciutat de Curitiba, al Brasil, com una ciutat verda per excel·lència, com mirall per altres ciutats. I dèiem que, entre moltes altres coses, doncs és una ciutat on a l'interior hi ha 50 metres quadrats per habitant de zones verdes, té 26 grans parcs, pensem que és una ciutat de 2 milions i pico d'habitants, amb molts jardins, fins i tot té un jardí botànic aquesta ciutat, amb una gran estufa, que és tot un símbol que identifica la ciutat, perquè algunes plantes que ho requereixin doncs, puguin tenir l'escalfor necessària en períodes d'hivern. En quant a les deixalles d'aquesta ciutat, se separen totes el que es poden amb bosses independents perquè després hi pugui haver un bon reciclatge, cosa que també ja fem força nosaltres. Així s'arriba a reciclar doncs, més del 70% dels residus municipals. Aquí nosaltres ara estem en un 40% més o menys. En els carrers d'aquest centre de la ciutat s'ha promocionat el programa que en diuen compra de deixalles. Què vol dir això? Vol dir que algunes persones que tenen, diguem, pocs diners o estan aturats o tal, es dediquen a recollir les bosses plenes de desperdicis i els hi canvia l'Ajuntament per bitllets per l'autobús o bé per material escolar si els hi cal. Així, diguem, s'estalvien molt de recollir les deixalles per les empreses municipals, sobretot en carrers estrets on no poden entrar els camions, i en canvi els diners es reparteixen amb les famílies més necessitades. Una altra iniciativa és Tot Net, que també contracta doncs, de manera temporal a jubilats i aturats a aquesta ciutat per netejar doncs, zones específiques on doncs, s'acumulen runes, deixalles o tal. Per tant, ho fan, diguem, entre els de la mateixa, el mateix poble, la mateixa ciutat. Si això passava al Brasil, també tenim exemples més a prop, ens anem acostant. A Suècia hi ha una ciutat que es diu Baxjo, que es considera la ciutat més verda d'Europa. Baxjo ja significa camí del llac, i és una població de 85.000 habitants, voltada de boscos, i on la seva principal riquesa és la fusta. S'hi va crear fa uns anys una universitat per potenciar també, diguem, la cultura d'allà, on ara hi ha 14.000 estudiants. Això dona vida a la ciutat, també. Fa uns 10 anys, prou feina, es va prendre la decisió de conscienciar tothom de la necessitat de canviar l'energia i reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, l'escalfament del planeta. I es va girar els ulls, es va pensar en l'energia, en les coses que tenien més a prop. La biomassa, la fusta, la llenya, els boscos. Aquesta ciutat es pensa declarar per l'any 2050 totalment lliure de combustibles fòssils, o sigui que no hi entrarà, podríem dir, ni un litre de gasoil o de gas natural de l'exterior, sinó que es confien en la calefacció a partir del que tenen ells, de la fusta, de la biomassa. La llenya del bosc es gestiona de manera al màxim de controlada. Serveix per escalfar aigua amb calderes i mitjançant una xarxa que es distribueix arriba al 85% de les llars d'allà i també a les empreses. Per tant, les vivendes del municipi, diguem, tenen calefacció no interna, sinó que els hi arriba centralitzada del municipi a base de cremar doncs, combustible que tenen allà, que és la llenya, que n'hi ha molta a Suècia, estem parlant. Les cases, les vivendes que estan més allunyades, es beneficien doncs, de subvencions perquè s'instal·li la seva pròpia caldera de llenya, que són calderes diguem, més petites. No? L'electricitat que els arriba, que és també poca, perquè moltes la produeixen ells mateixos, es genera també doncs, si es pot amb biogàs a partir dels purins de bestiar, que aquest biogàs doncs, genera metà i d'aquí se'n pot produir un motor doncs, que generi corrent elèctrica, també dels molins de vent, de l'energia eòlica i de l'energia solar, no cal dir-ho, plaques solars que hi ha en tots els edificis públics i molts dels privats. Curiós d'aquesta ciutat de Suècia, de Baxjo, que estem parlant, és que cada any l'Ajuntament aprova un pressupost, el pressupost com fan tots els ajuntaments del món, econòmic per la ciutat, però al mateix temps aprova també un altre pressupost que en denomina ecològic, l'ecopressupost. Aquest ecopressupost ha de contenir l'estimació del tant per cent d'aliments que es produiran al municipi, ecològics. De la quantitat, per exemple, de paper, cartró i tal que s'utilitzaran a les escoles i les oficines públiques. o també del nombre de viatgers que utilitzaran el transport públic substituint el privat, perquè cada any es vagi avançant en aquests termes. S'incentiva la compra de productes, diguem-ne, certificats ecològicament, de cotxes que siguin poc contaminants, de cases que protegeixen el seu entorn, que gestionen millor les masses de boscos que hi ha. A meitat d'any, més o menys, es revisa la marxa d'aquest ecopressupost i es fan les modificacions que calgui. Quan acaba l'any, els habitants del municipi poden consultar com ha funcionat aquest ecopressupost i també l'altre, el pressupost econòmic. Bajo és tot un model de ciutat verda i de les que ha reduït les emissions, diguem, d'efecte hivernacle de manera dràsticament. I des de l'àmbit local ho ha fet. Tenim una altra ciutat, també, parlant de ciutats verdes sostenibles, que està a Finlàndia, que és una ciutat doncs, més petita, d'uns 40.000 habitants, que també han intentat doncs, promocionar la part verda de la ciutat al màxim. És una ciutat jardí, pràcticament. Tant les fàbriques com les indústries, com les cases, estan rodejades de vegetació doncs, al màxim de, diguem, d'abundant possible. Ells han considerat que el que havien d'atendre és a 6 àrees principals per tenir la ciutat, diguem, com un jardí, que era els controls de les aigües, l'energia que els hi arribava, els residus, l'alimentació ecològica, el sistema de transport i l'ús del territori. Aquests 6 grans paràmetres són els que incideixen perquè doncs, tinguin a Finlàndia doncs, aquesta ciutat al màxim de verda possible. Diguem que això està molt d'acord amb el que la mateixa Organització de les Nacions Unides, la ONU, diu que haurien de ser les ciutats cap al futur. Posa alguns apartats que interessaria remarcar perquè tots siguem conscients de cap allà on volen anar. Estem parlant de grans ciutats, però també algunes poden servir de mirall per les més petites, no? La ONU assegura que hi hauria d'haver un parc públic a la ciutat, o un espai, diguem, obert, així, d'oci, a només de mig quilòmetre de cada un dels habitants. Que s'hauria de rebaixar el consum d'energia un 10% per l'any 2012. Està a tocar. Que s'hauria de fer una política de reciclatge i arribar pràcticament a deixalla zero, que no hagués de sortir res del municipi, que tot es pogués reciclar, aprofitar, compostar, etc. per l'any, això una mica més lluny, 2040. Que s'hauria de reduir la quantitat de cotxes d'ocupació d'una sola persona, individuals, en un 10% també per l'any 2012. Que s'hauria de disminuir el malbaratament de l'aigua potable en un 10%, també el màxim d'aviat possible, ja sigui aprofitant l'aigua de la pluja o planificant millor doncs, la despesa de les aigües a cada llar. S'hauria de millorar el transport públic, fent que l'any 2015 es trobés accessible a menys de mig quilòmetre de cada ciutadà, o sigui, a menys de mig quilòmetre de cada ciutadà que hi hagués el que en podria això, un autobús, un transport públic, eh? Aquesta ciutat, diguem, de Finlàndia, es diu Helsinki, opta a ciutat verda per la ONU per aconseguir doncs, aquestes fites que s'ha proposat l'Organització de les Nacions Unides i, diguem, es classificaran amb estrelles i ella pretenen ser una ciutat de 5 estrelles com a verda. Ara tornem.
Vas glam
I per acabar, el programa d'avui dedicat a ciència a l'abast de tothom, veieu que ens hem ocupat el temps parlant de noves ciutats del món, exemples més que paradigmàtics, sols a l'abast de, diguem, de països doncs, rics, de ciutats on han fet una gran aposta pel tema verd i pel tema també autosuficient d'energia. I ara, això que diem, per acabar parlarem encara d'una més avançada. Els Emirats Àrabs, a l'Orient, una ciutat a Abu Dhabi, és ja, podríem dir, el paradigma, el nou amàs de ciutat sostenible. Ha de ser una ciutat dels tres zeros. S'està construint. Zero cotxes, zero escombraries, zero emissions de diòxid de carboni. Aquesta ciutat del futur s'està dissenyant, es vol fer al mig del desert, a 25 quilòmetres d'Abu Dhabi, a prop de l'aeroport dels Emirats Àrabs, i es dissenya tot un oasi verd, doncs en una zona on la temperatura del sol pot arribar a 50 graus de temperatura. Aquesta ciutat es dirà Masdar en els Emirats Àrabs, que vol dir font. Això sols pot ser fruit, diguem, dels rics del petroli, ja que costarà, segons previsions, prop de 15.000 milions d'euros per viure unes 50.000 persones i per tenir-la a punt a l'any 2023. Per tant, tot és de futur. Està dissenyada pels arquitectes britànics Norman Foster and Partners, i això que dèiem, zero cotxes, zero escombraries, zero emissions de CO2. Són aquestes ciutats del futur que se'n diuen sostenibles, perquè des del punt de vista mediambiental, doncs, ecològicament ho tenen tot, però a més autoproveïdes, ja que es generarà l'energia necessària i fins i tot en podran exportar. Això es coneixen aquest tipus de ciutats que s'estan dissenyant pel món com a modèliques, com a smart cities, que vol dir ciutats intel·ligents. Perquè sigui sostenible i no afecti el medi, s'ha de dissenyar, o es dissenyarà aquesta ciutat de l'Orient Mitjà, amb places i carrers orientats a l'ombra per reduir l'intens calor que fa l'estiu allà i estalviar, diguem, en el possible aire condicionat. Disposarà d'una xarxa de transport molt futurista. En lloc de cotxes pels carrers, hi haurà un sistema de carros magnètics sense conductor, una espècie de trens magnètics, que correran per carrils prèviament dissenyats. Ningú viurà a més de 200 metres del transport públic i els carrers donaran a grans places amb columnes i fonts. Es projecta per poder reciclar totes les deixalles que produeix la ciutat, donant molta importància a la producció col·lectiva, diguem, del compostatge, i a recuperar i reciclar tots els materials doncs, que s'utilitzen. Això que en diem, a més de ser sostenible, autoproveïda, vol dir que s'instal·laran extensions de plaques solars, s'aprofitarà l'intensa insolació que hi ha del desert allà, el 80% de les teulades tindran aprofitament d'aquesta energia solar. Es recollirà l'aigua de la pluja, un vell camí que també es feia ja a les nostres contrades fa uns anys. S'aprofitarà el mar per poder fer plantes desaladores i alimentar d'aigua potable doncs, a la ciutat aquesta de Masdar, però aquestes plantes desaladores totalment ecològiques, amb panells solars. L'aire condicionat, diguem, funcionarà a través de molins de vent, si n'hi ha d'haver, generadors eòlics. Les torres aquestes eòliques recolliran les brises del desert i expulsaran l'aire calent cap a fora, podríem dir. Cap edifici superarà 5 plantes d'altura i la ciutat estarà orientada de tal manera doncs, que hi hagi llum solar durant el dia, però també ombra al migdia i a la tarda, que és quan fa més calor. Es preveu que alguns blocs d'aquests pisos de la ciutat de Masdar, a l'Orient Mitjà, a Abu Dhabi, aprofitin l'energia geotèrmica del subsol, que també es comença a fer aquí, l'escalfor de la Terra, recollint a certa profunditat amb canonades i transportant, diguem, aquest increment, diferència de temperatures, cap a la vivenda. En el cas de ciutats com aquesta, aixecades de vell nou i sense escatimar els diners, diguem que és més fàcil construir els edificis de tal manera que siguin alhora molt ecològics i siguin fins i tot plantes d'electricitat, perquè en generarà de corrent en excés, pel que sembla. Panells solars, aigua calenta per calefacció, es passarà d'un municipi a l'altre, etc. És curiós que, segons comentaris dels mateixos arquitectes que el dissenyen, el Norman Foster, aquesta ciutat allà al desert, per fer-la molt ecològica, s'han hagut de fixar, de retrocedir, podríem dir, a com eren les edificacions del passat, com s'adaptaven les cases d'abans en els llocs per viure-hi, que estiguessin molt integrades amb l'entorn. Interessava molt, pel que es veu, l'estil de les places amples d'Europa, però també dels carrerons estrets i més ombrejats, més reparats del sol dels països orientals. Cal dir que aquests projectes faraònics sols són possibles en indrets on abunden els petrodòlars, podríem dir. I contradiccions de la vida. A pocs quilòmetres d'aquesta ciutat de Masdar, ja diem que serà a prop de 25 quilòmetres d'Abu Dhabi, a vora l'aeroport d'Abu Dhabi, en els Emirats Àrabs, hi ha un altre equipament totalment al revés, però també amb inversions faraòniques. Són unes instal·lacions per esquiar al desert. Quan allà s'està a 50 graus de temperatura, es mantenen unes pistes de gel artificial per poder esquiar. Un exemple de tot el contrari, de poc sostenible i d'un gran, immens consum d'energia i de producció de CO2. Tot un sinfí de contradiccions, vaja. Doncs bé, amics de la veu de Navàs, fins aquí els comentaris d'avui de Ciència a l'abast de tothom. Hem parlat de Curitiba al Brasil, hem parlat de Baggio a Suècia, d'Helsinki a Finlàndia i ara de Masdar a Abu Dhabi, als Emirats Àrabs. Models de llunyans nostres, però de ciutats d'aquestes que les repensen pel futur, que es creu que han de ser, doncs, dos coses bàsiques. Autosuficients en quant a energia, no vela d'importar tota, dins el que es pot, i sostenibles, poques emissions de CO2 i a la vegada, doncs, molt verdes dintre el que es pot. Hem fet volar la imaginació. Ens hem ocupat de ciutats, diguem-ne, molt sostenibles, molt autosuficients, que es proposen pel món, que hi aposten molt els països nòrdics, però també l'Orient Mitjà, com hem vist, o el Brasil. Són una mica tòpics per conèixer, no perquè puguem, de moment, fer realitat a casa nostra, però saber cap a on van algunes obres de futur ens pot obrir els ulls, perquè fem el que puguem des de casa nostra, diguem-ne, així ho creiem. Tingueu un bon dia i a la propera parlarem, doncs, de més ciència a l'abast de tothom. Gràcies.
Be kind, but I won't stop. optimistic, but we still have fun. I'm your biggest fan.